Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el Grounding. Els humans som éssers elèctrics, és a dir, que actuem com antenes, són capaços d'emetre i captar energia. Aprofitant-ho, existeix el Grounding, que és una tècnica que proposa reconnectar amb la Terra, amb la seva energia, normalment a través dels peus descalços. Diu la psicòloga catalana Raquel Rodríguez que el grounding es pot traduir per prendre terra, aterrar, connectar-se amb el terra. Aquesta tècnica s'utilitza en psicologia per alleujar diferents malestars, però la visió que donarem avui a l'Ofici de Viure és una altra, partint de la proposta d'Anna Caixac, que ens diu que el més important és el sentir, és a dir, entregar-nos al fet de sentir sense límits, notar la fusió entre nosaltres, per exemple, l'herba o la sorra o el terra. Ella, l'Anna Caixac, després d'haver estudiat a fons música i art dramàtic i d'apassionar-se per l'espiritualitat, es parla de la no-dualitat, en què, com diu ella mateixa, ens submergim amorosament en el cor de l'ensenyança original que es troba en les arrels de totes les grans tradicions espirituals i filosòfiques. Una via espiritual essencial, vivencial, despullada de creences i dogmes, en la qual brilla la senzillesa de la veritat original, descrita i sentida com l'estat d'unitat amb la realitat. El grounding ens pot ajudar a reconnectar amb aquesta unitat essencial. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Josep Gordi i m'agrada dir que sóc un enamorat i estudiós dels arbres i els boscos. Avui parlareu del earthing o del caminar descalç damunt la terra. Per emmarcar aquesta temàtica, m'agradaria exposar la següent reflexió. Si teniu present tot el temps que l'espècie humana ha viscut en aquest planeta, us adonareu que més del 90% de la seva existència l'ha passat al bell mig de la natura, caminant per cercar menjar, refugiant-se en coves per sobreviure, cercant els millors paratges per viure. Per tant, els lligams que en l'actualitat mantenim amb la natura els portem des de temps immemorials i només cal reactivar-los per connectar amb el nostre jo més natural i primitiu. De ben segur que caminar descalç damunt la sorra, mullar-nos els peus o sentir la humitat de la fullaraca del bosc ens el desperta. És engrescador constatar com un acte tan senzill com caminar descalç, pas a pas, a part de tots els beneficis físics, químics, que genera en el nostre cos, pot desvetllar aquesta connexió íntima i espiritual amb la naturalesa. Tal com diu Henry David Thoreau, caminar és una activitat reflexiva i espiritual. El seu llibre, Caminar, és un cant a endinsar-nos per boscos, llacs, per deixar sortir aquesta salvatgia, no només per esvergir-nos, sinó per il·luminar-nos. Thoreau conclou el seu text amb una reflexió feta després d'una memorable posta de sol. Fins que un dia el sol brillarà més que mai i tal vegada ens il·luminarà les ments i els cors i encendrà la nostra vida amb la llum intensa del despertar, tan càlida, tan serena, tan daurada.
Avui a l'Ofici de Viure, el grounding amb Anna Caixac. Anna, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Gaspar.
L'Anna és doctora en arts escèniques i estudis teatrals, especialitzada en l'art com a vehicle espiritual, amb una tesi doctoral relacionada amb art i no dualitat. I què hi fa avui l'Anna, ara i aquí, parlant de grounding?
Doncs, com ara en sentíem en aquesta presentació, el grounding, jo considero, a part de que el practico, considero que forma part d'un moviment que està sorgint amb molta força i que s'està com donant a conèixer de manera bastant ràpida en aquests últims darrers anys, amb aquesta moguda de voler retornar als orígens, no? També s'anomena tota aquesta moguda healthy, de reancestralització, aquesta necessitat que tenim com de retornar allò que és més verdader. Allò que és més veritable, allò que és més veritat, allò que és més autèntic, no? És com que si d'alguna manera, però com un procés molt natural, ens estem adonant de que hi ha moltes coses superficials que ens estan prenent llibertat, en realitat, en lloc de donar-nos aquesta suposada comoditat, ens estan prenent aquesta llibertat i necessitem com treure'ns aquestes capes de cosa supèrflua i retornar allò més profund. I llavors, a través de la connexió, de cercar aquesta connexió amb la Terra, en la que realment s'estableix aquesta unitat, perquè fixa't que a nivell elèctric, no, amb aquesta circulació d'electrons entre la Terra i el meu cos, a nivell elèctric el meu cos i la Terra són un en aquest moment. Per tant, aquí ja ens està despuntant aquesta no dualitat, no?
I fa molts anys que ho practiques?
Ah, de manera natural, fa molts, molts, molts anys, sense saber que això era grounding. Mm. De fet, jo a casa, és que ja no recordo des de quan, però molts anys que vaig sempre descalça. Compte que això no és ben bé grounding. Això és una cosa d'anar descalça a dins de casa que et va bé per tot el que és la musculatura dels peus i et dona una llibertat en el peu de mobilitat. Grounding realment és reconnectar amb la terra natural, és a dir, terra en espai natural, però també pot ser en un parc. Aquí jo he estat un parell d'hores esperant que es fes l'hora per venir aquí amb tu i he estat en un parc.
Per aquí, per aquesta zona de Barcelona.
Exacte.
Sí, no sé si t'ha agradat, en comparació, no?
Sí que m'ha agradat.
Però senties molt soroll de trànsit...
No, era un lloc que hi havia, sobretot, gossos lliures.
Ah, d'acord.
I llavors és un espai de joc de gossos i la veritat és que ha sigut molt distint.
Perquè no vius tu a la ciutat.
En aquest moment ja no, fa 10 anys que ja no. Per tant, jo sí que visc envoltada de natura, realment visc a dins del Parc Natural de Montserrat, però el grounding, el que et deia, no és tant en el terra artificial perquè és aïllant, per seguretat, totes les terres de dins dels edificis són aïllants. El que és connectar amb la terra natural, és a dir, tot el que sigui gespa, herba, terra, pedres, la sorra de la platja, és a dir, que has d'estar en un espai natural. I aquesta terra, que rep tota aquesta informació del sol, és la que transmet a tu aquests electrons quan tu ho toques amb la pell nua.
Val, per tant, des del teu punt de vista,
sí,
subjectiu, quins serien els beneficis? Ho dic perquè aquí, si tinguéssim, per exemple, psicòlegs, professors de ioga, d'altres de meditació, etc., cadascú hi aportaria el seu punt de vista, no? Uh-huh. I ho complementarien, però per això insisteixo molt que és, en aquest cas és subjectiu.
Uh-huh. Totalment. Mira, d'una banda tenim tot el que ja coneixem en quant a benefici a nivell de salut, no? Es diu que és l'antiinflamatori i antioxidant més potent del que disposem. Per tant, fer el grounding realment és un benefici immens pel nostre cos, regula la tensió arterial, o sigui, té una llista, però super, super llarga, de beneficis. Si ens endinsem més en el camp espiritual, el que ens permet aquesta experiència de tocar la terra amb els peus nus o amb la pell nua, amb les mans també, és retrobar aquesta reconnexió amb la unitat amb el món. D'alguna manera, quan jo toco la terra i no hi ha res, un intermediari, estic sentint aquesta terra. Ara, si volem aprofundir en aquí, hem d'anar més enllà. Llavors, a partir d'aquí, ens anem a l'experiència de realment tocar la terra. I això et serveix per tocar la terra, però també et serveix per tocar qualsevol cosa. Tu, quan toques la terra, te n'adones de que tot el que hi ha en aquesta experiència no és la teva mà i la terra. En realitat, a l'experiència de tocar la terra, tot el que hi ha és simplement el fet d'experiència. Simplement la sensació, que és com un formigueig. Per tant, ja estem d'entrada, d'alguna manera dissolent, aquesta separació entre el subjecte i l'objecte. Això ja ho estem traient a nivell conceptual, perquè en la meva experiència directa de tocar la terra no hi ha la mà i la terra, simplement hi ha el fet de sentir. Aquest sentir que és il·limitat, vibrant, viu, joiós. Si jo encara vaig més profund en aquesta exploració, me n'adono que aquest sentir apareix en mi. Jo sóc allò que és conscient d'aquest sentir. Si encara vaig més profund, i ara sí que vaig molt ràpida per fer-ho més esquemàtic, perquè això requereix un temps, però per donar una idea, si jo encara vaig més profund, me n'adono que aquest sentir apareix en mi espai de presència conscient. I que no hi ha separació entre el sentir i jo que percebo el sentir. En la meva experiència directa no hi ha dos. Tot el que hi ha és simplement aquest sentir, aquesta vibració. Per tant, aquí, a través de la meva experiència directa, me n'adono que tot allò que jo percebo sóc jo mateixa. És una vibració de l'espai de presència conscient que sóc jo mateixa. No estic parlant de jo mateixa la persona. Aquí ja hem dissolt aquesta creença. Estic parlant de jo, espai de presència conscient, allò que és conscient.
I el teu cos?
El meu cos, què és el meu cos? El meu cos és un flux de sensacions que apareixen en aquest espai de presència conscient. No sóc jo que estic localitzada dins del cos, sinó que és el cos que apareix en mi. Jo sóc allò que és conscient. I quan vaig a l'experiència del que jo sóc realment, me n'adono que tot el que jo sóc és el fet de ser. El fet de ser i el fet de ser conscient de ser. Per tant, sóc, podem dir, presència conscient. Il·limitada. Amorosa, infinita, eterna.
Bé, aquest camí, Anna, d'espiritualitat profunda, tu també el fas a través de l'art, eh?
Sí, també. És una eina molt potent.
I a quines conclusions arribes, si és que podem parlar de conclusions, a través de l'art? I com és aquesta experiència en comparació amb el que ens acabes d'explicar de fusió, per dir-ho així, amb la Terra?
L'art... nosaltres utilitzem en aquesta via espiritual, l'art s'utilitza com a vehicle. Això què significa? S'ha d'explicar. L'art com a vehicle espiritual. És a dir, que jo utilitzo l'art no amb una finalitat artística, sinó que utilitzo l'art amb una finalitat espiritual. Però clar, què significa espiritual? Què significa espiritualitat? El sentit original, més primitiu, més essencial de l'espiritualitat és sentir i ser conscientment la meva naturalesa veritable. Per tant, l'art em serveix com a vehicle, com a suport, per realitzar aquest viatge de retorn a allò que som essencialment, allò que som veritablement. Per què l'art? L'art, des de temps immemorial, s'ha utilitzat amb unes finalitats, en un principi, no artístiques, no comercials. O sigui, l'art com un producte és una cosa nova, és una cosa moderna. Aquí estem recuperant la dimensió sagrada de l'art, amb finalitats rituals, amb finalitats espirituals, per connectar amb algú que les tradicions s'ha anomenat divinitat, el jo superior, Brahman, la realitat absoluta, l'absolut, la realitat última. Per tant, l'art ens serveix com a vehicle per establir-nos en la nostra naturalesa veritable.
Però també, i si em permets aquesta transició, sí, també el fet de caminar descalços. Eh? O sigui, tot el que és reconnexió amb la natura.
Sí. Jo, per exemple, en el treball que jo faig, sempre treballo art, natura i espiritualitat. Per tant, sempre estem treballant a l'espai natural. De fet, jo he fet molts pelegrinatges de 5 dies dormint a la natura, vivint a la natura. O sigui que per mi la natura sempre m'ha acompanyat en aquest viatge espiritual. La
natura ens perdona, convida... Amb quin objectiu? O sigui, et faig la pregunta periodística, que és aquests pelegrinatges, quin objectiu tenien?
L'objectiu sempre és el mateix. Establir-nos, primer, descobrir allò que som realment. Establir-nos en això que som realment. Desenvolupar la capacitat de submergir-nos profundament en aquest espai, en aquest oceà de consciència no dual. Aprendre a mantenir-nos quan apareix la nostra experiència humana, que no se'ns emporti tot el que passa, sinó que ens puguem mantenir en aquest espai. En aquest espai que és simplement silenci, que és pau, que és quietud, que és amor. Llavors, aquest és l'objectiu. I com jo puc viure la meva vida mantenint-me en aquest espai de presència conscient i al mateix temps permetent que les qualitats inherents a aquest espai, a aquesta essència que sóc, qualitats que són pau, amor, joia, plenitud, felicitat, impregnin la meva vida. És a dir, impregnin, infiltrin, permeïn, amarin la meva manera de sentir el cos, la meva manera de sentir els pensaments i emocions, la meva manera de pensar, la meva manera de sentir, la meva manera d'actuar, la meva manera de relacionar-me, la meva manera de moure'm. Per tant, l'objectiu en els meus retirs seria aquest.
Ara ets conscient que ens estan escoltant persones que senzillament volen caminar descalces perquè se senten millor, se senten bé, amb més, també amb més llibertat, no?
Sí.
Però que potser no anirien, no voldrien anar a aquest nivell de profunditat de l'experiència.
Fixa't, quan nosaltres anem a la natura i ens descalcem i toquem la terra, aquesta, si realment ens fonem, perquè, a veure, si tu vas amb el mòbil i vas caminant i no et descalces i segueixes parlant del teu bla-bla-bla, del teu dia a dia, de les teves ansietats i angoixes, la gent dirà, però i el grounding què és? No, no és això. O sigui, primer, tu entres en silenci a la natura. Tu t'has de descalçar. Descalçar-nos també és com un senyal de respecte, no? D'escolta. Si jo vull sentir-te, em descalço. No? Si jo vull sentir la terra, jo em descalço. Llavors, si jo començo a sentir la terra i jo em dissolc en aquesta escolta, el que faré de manera com molt natural i molt espontània és tenir un tast de la meva naturalesa veritable. Tenir un tast d'allò que sóc realment. I què passa? Que el que jo sóc realment i el que la terra és realment és el mateix.
Per això hi ha també tantes persones que se senten molt i molt bé enmig de la natura, tot i que no ho explicarien d'aquesta manera.
Potser no. Però clar, la cosa és, si quan sortim de la natura retornem a l'angoixa del dia a dia, retornem als problemes del dia a dia, a tornar a viure de la mateixa manera, de què ens serveix, no? Sí, pot ser ens alleuja temporalment, ens oblidem per una estona de tot allò que, no? que ens sobrepassa, però la cosa és com jo això m'ho puc emportar cap a casa. Com jo aquest estat d'unitat, aquesta sensació de llibertat que sento, aquesta pau que sento quan reconnecto amb la natura, amb la terra, amb aquesta sensació de la pell nua a la terra, com jo això ho puc després incorporar a la meva manera de viure.
I has caminat descalça a la platja, a la sorra, com tothom, m'imagino, sí. Però també, sí, amb la teva visió no dual, o, sí. O has caminat com si has, no? com ho farien ara moltes persones que anessin senzillament una estona a relaxar-se?
Quan fa molts anys, quan era petita, caminava a la sorra com tothom. No era conscient d'aquesta no dualitat que estava experienciant, però de fet l'estàvem experienciant també, no? Tantes vegades sentim aquest goig de que desapareixes, no? De que surts dels límits personals, t'expandeixes i és com que surts del temps. Aquestes experiències les hem tingut tots. Sí que és veritat que des de que conec els beneficis del grounding, doncs és algú afegit. I és algo que, si abans em descalçava dia sí, dia no, ara em descalço cada dia, i encara que faci fred. I amb neu ens hem descalçat. I hem fet tot el treball descalces.
Amb neu?
Amb neu.
I com ha acabat el treball? Ha acabat bé? O amb algun encostipat?
No, t'he d'explicar que, però això tots ho sabem, que quan ens exposem a aquest tipus d'experiències, no? Per exemple, aquest pelegrinatges que et dic que estàvem 5 dies, 6 dies a la natura sense serveis, sense res. I la gent d'entrada diu, uau, l'experiència quan s'acaba, però bueno, no quan s'acaba, a partir del primer dia, és increïble. El goig, la llibertat, és increïble. Llavors, val molt la pena, val molt la pena.
En Josep Gordi, el qual hem escoltat en començar, recordo que jo vaig enregistrar un ofici de viure de TV3 amb ell en relació als arbres i el fet també d'abraçar els arbres. Tu els abraces?
A veure, Aquest és un tema delicat, t'explico. Si parlem del grounding, si parlem d'una altra cosa, parlem d'una altra cosa. Jo puc abraçar un arbre, no tinc cap problema. Bueno, al contrari. Si parlem de grounding, quan jo abraço l'arbre, el grounding no m'està funcionant. Per què? Perquè la fusta de l'arbre és aïllant. Per tant, si volem fer grounding, no abracem arbres.
Queda clar. Claríssim. Claríssim. I energèticament,
sí,
algun matís més que creguis que val la pena explicar de com et sents energèticament practicant el grounding?
Mm-hmm. El grounding, sobretot, també el que té, ja no és només aquest contacte amb la Terra, sinó també és l'exposició solar, l'exposició al sol. El fet de sortir dels ambients tan artificials en els quals normalment ens desenvolupem i d'anar a la natura, ja no és només la Terra, que sí, també és tota la vegetació, eh? Tot el que ens arriba a través de tots els sentits, no només del tacte, sinó del visual, de tots els sentits, no? De l'olor, de l'oïda. I l'exposició solar, el fet de que el sol en aquell moment estem rebent tota la informació del sol, que el que fa és regular tot el nostre sistema, regular totes les funcions que han de fer totes les cèl·lules del nostre cos. Per tant, també hi ha el plus de l'exposició solar, que és realment molt important. Regula ritmes circadians. Ara, ritmes circadians estan també molt de moda, no? De fet, el fet de contactar amb la Terra també ens regula ritmes circadians. O sigui, és que d'alguna manera és com retornar, és el que dèiem, no? Retornar a l'origen, retornar a allò que som. Ens hem separat tant de la veritat, de lo natural, de lo que realment som, que per això hi ha tanta infelicitat. Perquè ens hem com autoimposat una sèrie de conductes que no són naturals per nosaltres. Per nosaltres lo natural és la seguretat i la connexió. És estar oberta a tot. És estar receptiva. És tocar la terra descalça. És que això és lo natural. Per això té aquesta importància el grounding, perquè ens està recordant, ep, retorna. T'has oblidat d'allò que tu ets. Has de retornar aquí.
Quina diferència hi ha entre el grounding, tal com l'estàs explicant tu, i, sí, Anna, i els banys de bosc, sobre els quals cada cop hi ha més evidència científica i que també ara estan de moda, bé, l'han posat de moda els japonesos, però passejar-se pel bosc, o els banys de bosc, diguem-ho així, són més vells que el napeu.
Evidentment, venim d'allà. És aquest retorn, allò que som. Per tant, ara, el bany de bosc, no? Que és aquesta cosa que una mica sona com ai, vaig a fer-me un bany de bosc. Bueno, no, és que els nostres avis, besavis, rebesavis vivien banyats en el bosc de manera contínua. Per tant, és simplement això, no? Necessitem retornar això per qüestions de salut, per qüestions, per tot, per realitzar-nos també. Llavors, els banys de bosc, d'alguna manera, és una altra proposta que ens retorna això, aquests espais naturals, en el qual també hi pot haver grounding o no, i per tant, d'alguna manera és el mateix.
Carl Jung. El contacte de l'home amb la natura ha desaparegut, i amb ell ha marxat la profunda força emotiva que proporcionaven aquestes relacions simbòliques.
I voldria afegir sobre els banys de bosc que és aquesta, no? És com una altra oportunitat que tenim per retornar a l'àmbit natural, aquest entorn natural que realment no l'haguéssim hagut de deixar mai, no l'haguéssim hagut d'abandonar, i que ara ens estem adonant que necessitem retornar a aquesta unitat amb la natura. I per tant, és molt similar, o sigui, i pot incloure el grounding, de fet. I per tant, és molt similar a l'experiència de tocar la terra. De fet, en alguns banys de bosc sé que es fa això, no? Que es fa que la gent es tregui les sabates també i que practiqui grounding.
Tu abans ho has esmentat, però potser valdria la pena incidir-hi. Si anem fent aquesta pràctica, sigui la que sigui, grounding, banys de bosc, etc., o també abraçar els arbres, no només amb el telèfon mòbil, no? Això ja és evident, no? Però imaginem que estem tenint una conversa sobre les nostres preocupacions, és a dir, sobre quelcom que nosaltres podem considerar molt autèntic. Aquella pràctica ja no és la mateixa.
O sigui, què vols dir? Que si
o sigui,
estem...
que, tots, que queda clar que si estem parlant per telèfon mòbil mentre fem grounding, doncs
ja
malament rai, no?
Vale.
Però potser hem apagat el telèfon mòbil, sí, però en canvi estem parlant de quelcom que ens preocupa, dels nostres problemes, mal de caps...
Val. O sigui que nosaltres continuem d'alguna manera connectades amb la ment, no? I connectades amb els problemes i tal. Clar, aquí, hi ha molt tema. Fixa't, nosaltres normalment vivim captats, no?, per aquesta activitat mental. Apareixen pensaments, apareixen emocions i de seguida ens capten la nostra atenció. Per tant, normalment vivim amb la nostra atenció dirigida cap al contingut de la nostra experiència. I el contingut de la nostra experiència són pensaments, emocions, sensacions, percepcions, accions i relacions. És a dir, que el contingut de la meva experiència és el que anomenem l'experiència humana, tota la meva vida. Nosaltres habitualment estem dirigint la nostra atenció vers aquest contingut. Què passa quan nosaltres dirigim l'atenció just en la direcció contrària? No cap al contingut de l'experiència, sinó cap allò que és conscient. Cap allò que som. Perquè allò que és conscient de la meva experiència és el que sóc. Llavors, si jo estic fent qualsevol pràctica, però suposa't que sigui la meditació també, o el grounding, o un bany de bosc, i la meva ment continua activa, però ja no només això, perquè pot continuar activa, però jo no identificar-me amb aquests pensaments. Però si el meu interès continua en el contingut de l'experiència, m'estic perdent tota la profunditat de l'experiència que estic vivint, sigui a la natura, sigui en una meditació, sigui en qualsevol via espiritual.
I què és o qui? Qui o què és en Akashak? Ets el teu cos?
No, evidentment que no. Fixa't, quan tu em dius, ets el teu cos, no?
Sí, jo t'he assenyalat. Sí, sí, sí.
Exacte. Llavors, jo et dic una cosa, de lògica pura. Quan tu ets conscient d'un objecte, quan un subjecte és conscient d'un objecte, per exemple, jo sóc conscient de la taula, percebo la taula, és evident per tots que jo no sóc la taula. La taula és l'objecte percebut per mi. Per tant, jo sóc allò que percep la taula, i aquí no hi ha confusió. Quan apareix un pensament, val, jo sóc allò que percep el pensament. Per tant, jo no sóc el pensament. Sembla que està clar, però no sempre està clar. Perquè si jo no sóc capaç de deixar anar tots els meus pensaments i m'aferro a aquells que em defineixen, no està tan clar. Perquè llavors m'estic identificant amb els pensaments. I estem dient que jo sóc allò que és conscient dels pensaments, no sóc els meus pensaments. Per tant, tampoc no sóc les meves emocions. Per tant, tampoc no sóc el meu cos. Perquè jo percebo el cos és percebut per mi, és un objecte, objecte entre cometes, ja m'entens, un objecte que és percebut per mi, per allò que és conscient. Per tant, jo no puc ser el cos. Jo sóc allò que és conscient del cos. Per tant, a la pregunta que em feies, l'Anna Caixac, o jo... Jo no sóc l'Anna Caixac, tampoc. Jo sóc el meu cos? No.
Jo que em pensava que havíem convidat avui a l'Anna Caixac per parlar del grounding, però la pregunta, si em permets la broma, la resposta va molt més enllà, efectivament, perquè estem parlant tota l'estona en un programa de psicologia i d'espiritualitat com l'Ofici de Viure. Estem parlant del grounding des d'una visió espiritual, d'espiritualitat profunda. A nosaltres mai ens ha fet por la paraula espiritualitat i sempre ens hem reivindicat des del principi com un programa espiritual, no necessàriament relacionada aquesta espiritualitat amb dogmes ni creences, amb el benentès que ho acollim, intentem acollir-ho tot aquest àmbit. Des d'aquest punt de vista, per tant, tu vas, evidentment, molt més enllà i mai millor dit a l'arrel. I els moments de fusió amb la natura i amb aquest tot que ets, que som, els pots, fins a quin punt els pots, entre cometes, controlar o provocar? O et sorgeixen espontàniament?
Fixa't, espontàniament sorgeixen. Tots vivim aquestes experiències, aquests moments en els que ens fonem amb l'objecte percebut.
Sí, l'amor, per exemple.
L'amor és exactament això.
La música.
És a dir, quan, amb l'amor, és quan jo no sento separació amb l'altre. És quan jo sento que l'altre i jo som un. O sigui, per tant, no és una relació, és una no relació. És quan no hi ha separació, es dissol la separació. La bellesa és quan jo no sento separació amb l'objecte, la música o una posta de sol, per exemple. Quan la bellesa, aquesta experiència de bellesa, apareix quan es dissol aquesta separació. Per tant, jo sento que sóc un amb allò. És a dir, què és el que em separa a mi dels altres? La meva creença de que jo sóc aquest cosment. Si jo no sóc aquest cosment, jo no estic separada de res. Si jo sóc aquest espai de presència conscient, que és realment el que sóc, en aquest espai no està separat res. Això és la no dualitat.
Estudi, l'espai de, el teu espai de presència conscient ocupa tot l'estudi o va més enllà de l'estudi?
L'estudi apareix, la meva percepció de l'estudi, apareix en l'espai de presència conscient que sóc. Per tant, aquest espai que som, que sóc i que tu ets també, és un espai infinit. Si l'explorem, no trobarem cap límit.
Per tant, tu al bosc et sents tot el bosc, sent tot el bosc.
Exactament, exactament. Sí, sí, la terra és jo mateixa, l'arbre és jo mateixa, tot el que percebo en el bosc és una modulació, una coloració d'aquest espai de presència conscient que sóc.
I com t'ha canviat la vida en general, el contacte amb la natura? Molt bé, entès que bé, de relació i de contacte amb la natura ja ens has explicat que entès des de sempre, però aprofundir-hi tant, com has fet els darrers anys.
Doncs mira, fa com 10 anys que visc a la natura. I a la natura vol dir, clar, va ser un canvi radical perquè passar de la ciutat no a un poblet al mig de la natura, sinó amb masies, amb espais totalment aïllats, al mig del bosc, al mig de la muntanya. Aleshores, jo m'he sentit personalment molt, o sigui, molt còmoda, molt còmoda, molt. Realment el que jo dic és que la natura és la nostra llar. No és un espai que visitem de tant en tant, sinó que realment és la nostra llar. Per tant, és on hauríem de viure. I si volem recuperar la salut, és on hauríem de viure. I cada cop ho sabem més. I cada cop sabem més que tota la llum artificial ens afecta, és molt nociva, que estan espais tancats, que si no estem connectats a la terra ens emmalaltim, que si no ens toca la llum del sol, el nostre cos hi ha un caos, no sap com funcionar. Quan engeguem la llum a la nit, estem dient al nostre cos que són el migdia solar, es torna boig i no fa les seves funcions de recuperació nocturnes. O sigui, el fet d'haver-nos separat de la natura ens està portant molts problemes. I ja no només físics, sinó mentals, psicològics. O sigui, aquesta cosa d'estar, aquest estrès continu, aquesta identificació amb això que no som i que, en canvi, la natura ens recorda el que som, ens crea un estrès crònic emocional.
I què sents quan vens a Barcelona avui, per exemple, que has vingut a Catalunya Ràdio?
He vingut molt contenta perquè venia a veure't. Per tant, molt contenta.
Me n'alegro molt, però és clar, aquí el trànsit hi és, o sigui, per molt, jo aquí no puc evitar que Barcelona, per exemple, està plena de, en aquests moments, d'obres, que hi ha un treball a fer també enmig de la ciutat.
Totalment, és que realment, a veure, la natura és un espai que ens convida a retornar a allò que som, no? Ens convida a retornar a aquest silenci, aquesta quietud, aquesta pau. I, per tant, és un espai favorable. Per això moltes vegades els retirs es fan a mitja natura, perquè ja afavoreix tot aquest tipus de treball. Però el treball real, on hi ha els reptes reals, és estar al mig de la ciutat. Jo t'he de dir que quan he vingut avui aquí, a mi jo no he tingut cap problema, no he sentit cotxes i m'he mantingut en aquest espai de pau.
Me n'alegro molt. Per acabar, Anna, ens pots parlar de les eines que utilitzes relacionades amb el món del teatre i del cant?
Doncs mira, el que jo utilitzo és el moviment, l'acció, la relació i el cant. Però sempre des d'una perspectiva no dual. Això què ens implica? Si nosaltres fem qualsevol acció creient i sentint que som una persona, una entitat personal separada, això perpetua la nostra creença i ens impedeix sentir allò que som veritablement. Cobreix l'experiència de la realitat del que som. Per tant, totes les eines que jo utilitzo, mai amb una finalitat artística, sinó amb aquesta finalitat espiritual, com a eina perquè tu puguis fer aquest trajecte, sempre són en aquest context no dual. Per tant, si nosaltres cantem, utilitzem cants, per exemple, jo utilitzo cants antics, cants que provenen de tradicions antigues, cants rituals, i aleshores, clar, es treballa d'una manera molt diferent. Tu el que fas és permetre que el cant penetri en tu, canti a través teu, i per tant ja no hi ha, la persona ja es dissol, la persona ja la deixem de costat. No és una persona cantant, sinó que és el cant que canta a través teu. I tu sents com el cant és una vibració que apareix en tu espai de presència conscient. O sigui, aquí la gran diferència de l'art concebut habitualment com el tenim entès és una pràctica artística que desenvolupa una persona. L'art com a vehicle espiritual és no funcionar des de la persona, sinó funcionar des de la nostra identitat veritable, essencial, des d'aquest espai de presència conscient. Per tant, quan ens movem, quan ens desplacem, és molt diferent. Mai sentiràs que ets tu movent-te i desplaçant-te, sinó que aquest moviment i aquest desplaçament apareix en tu espai de presència conscient.
Anna Caixa, que ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Dic el nom i el cognom per no dir-te gràcies, espai de presència conscient, per haver vingut al programa. Per ser-hi sempre, d'alguna manera.
Gràcies a tu, espai de presència conscient.
Una abraçada.
Una abraçada.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.